Tardes, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Fem Pleiades,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giné. Comencem Pleiades parlant de la introducció de les noves tecnologies als museus. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim avui amb nosaltres Pau Rausell Koster. Benvingut, Pau.
Hola, bon dia. Molt agraït que em torneu a convidar.
És un plaer tenir-te amb nosaltres. El nostre convidat naix a Gandia, la Safor. És doctor en Economia Aplicada i professor titular del Departament d'Economia Aplicada. Des de l'any 1993, és director de l'Àrea d'Investigació en Economia Aplicada a la Cultura. Ha estat coordinador de l'Àrea d'Investigació en Turisme i Economia de la Cultura de l'Institut Interuniversitari i Desenvolupament Local de les Universitats de València i la Jaume I de Castelló. Ha publicat nombrosos llibres i articles centrats en l'àmbit de la cultura i la comunicació, entre els quals cal destacar Cultura, un factor estratègic per a les comarques centrals, i Cultura, estratègia per al desenvolupament local. Destaquem els estudis que ha realitzat sobre el món faller, els museus i la productivitat de la cultura. Actualment participa en tres projectes de recerca, un amb l'Organització d'Estats Iberoamericans, un altre per a construir indicadors per a avaluar la cooperació cultural espanyola arreu del món i, finalment, un projecte d'àmbit europeu per tal de modelitzar les relacions entre cultura i territori a l'espai de la Mediterrània. Pau, a hores d'ara, i abans de començar a parlar de la nova concepció del museu, en una societat envaïda per la tecnologia com és la nostra, ens agradaria que ens comentares com sorgeixen els primers museus i a partir de quan podem parlar del museu pròpiament dit.
Bueno, la primera pregunta que em feu és complicadeta, especialment per a mi, que no sóc especialista en història dels museus. L'aproximació que jo tinc és quasi de Wikipedia, no? A l'origen dels museus, perquè el que nosaltres fem és analitzar com funcionen els museus actuals. Però bé, jo crec que podríem parlar de museu en termes contemporanis i sense enfangar-me molt en la història. Els museus que defineixen a partir de la Segona Guerra Mundial, el museu entès, especialment a Europa, el museu públic, és quan podem parlar de museu contemporani. En termes històrics, pues, hi ha moltíssimes documents que reflecteixen que des de qualsevol civilització ha col·leccionat coses i les ha mostrat més o menys públicament. Normalment els museus són derivacions de tendències col·leccionistes del poder polític, econòmic de cada una de les societats. En aquest sentit, podríem dir que l'origen del museu és un poquet l'origen bastard, no? L'origen del museu és quan el monarca es cansa d'ensenyar les seues col·leccions als seus amics i obre una miqueta més el braç i ensenya o possibilita que el conjunt de la ciutadania accedeix a aquestes col·leccions de coses velles, singulars, específiques. Però a mi el museu que m'interessa és el museu de després de la Segona Guerra Mundial, on ja n'hi ha una lectura contemporània, una lectura al voltant de les capacitats públiques de l'institució.
Bé, Pau, si hagués de donar una definició del concepte de museu que reflectirà quina és la concepció que actualment en tenim del que és un museu, tu quina proposaries?
De nou, la segona pregunteta tampoc és fàcil. Bé, jo, repetint, a mi el museu que m'interessa dir que és un museu privat és allò que vulga el propietari del museu. A mi el que m'interessa és el museu públic. I des de la perspectiva, el museu públic ha de reflectir una lògica pública. Jo crec que un museu, des d'aquesta perspectiva, és aquella institució que a partir d'una escala de valors més o menys consensuada en una comunitat pretén proveir un conjunt de productes, serveis finançats amb diners de la comunitat o de la col·lectivitat, que generalment no poden ser provistos per la institució del mercat, i que aquests productes i serveis estan al voltant de la custòdia, conservació, la difusió de qualsevol referència material o immaterial que pugui interessar als homes i dones d'aquesta comunitat. I el que em sembla més important d'aquesta definició és que aquesta institució és instrumental, en el sentit que ha de tindre certa voluntat transformadora de la realitat, si no, no té cap sentit la seva lògica pública. Per tant, l'objectiu final de qualsevol museu és assolir d'alguna manera efectes psicològics, socials, materials, cognitius, estètics, lúdics, que tracten o milloren la utilitat, el benestar, la felicitat de la comunitat que es finança. Ja t'he dit que era una definició un poc enrevesada, però jo crec que definís bé i en certa completitud aquesta concepció de museu en la que nosaltres treballem.
I trenca una mica els estereotips, no?, que tenim, que s'han instal·lat en el llenguatge i en la mentalitat col·lectiva sobre el que és un museu, no?, perquè tots coneixem aquesta frase de això és una peça de museu, no?, o això s'ha quedat per a un museu, no?, com a una cosa ja, diguem, que no tindria capacitat realment d'incidir sobre la realitat, no?, de transformar la realitat social. Per això és interessant que apuntaves que per a que un museu encaixi bé amb la lògica actual hauria de ser tot el contrari. No?
Sí, sí, la lectura museística de la realitat té una visió naturalment pejorativa. Museu és allò que congelem, que ja no ens aprofita i que únicament mostrem. Jo crec que musealitzar algun fet social, alguna, és un perill, perquè vol dir que ho deixem, ho arraconem i deixa de tindre capacitat d'afectar a la realitat socioeconòmica. Efectivament.
Val, de fet, la meva pregunta va un poc per ahí, perquè des del punt de vista de les lleis, val, la definició que se li dona al museu i les funcions que té el museu, queda clar que el museu és un mitjà al servei dels interessos generals de la societat. Aleshores, tenint en compte aquesta idea i que l'ús creixent de les noves tecnologies va en augment, aquest fet ja és una realitat que es va reflectint a poc en els museus. Aleshores, quines són les primeres mostres de les aplicacions de les noves tecnologies als museus? Perquè no poden estar al marge, és el que esteu parlant tu i Toni.
Bueno, les noves tecnologies, sempre s'han aplicat en la museografia, en com exposar els elements del museu, i el que passa que ara tenim unes noves tecnologies amb molt més potència des del punt de vista de la capacitat de comunicació, d'interacció, i això és el que transforma un poc la realitat, vull dir. Avui pues, n'hi ha museus que utilitzen les noves tecnologies, jo no molt, ahir n'hi ha que ser relativament moderat, però tot allò que té que veure amb la transmissió d'informació al voltant de la digitalització, els elements audiovisuals, la interacció, tot això va aplicant-se poquet a poquet als museus. En el cas valencià, pues podríem parlar alguns museus, com per exemple el Movim, està treballant ara prou en el tema dels podcasts, de la virtualització de les visites, el Museu d'Història de València treballa molt el tema dels audiovisuals, el Paradigma, sí, al País Valencià, podríem parlar el Museu Arqueològic d'Alacant, que és el que utilitza les noves tecnologies com a eina de comunicació, però encara queda moltíssim per fer i queda molta feina per i el vot pot ser molt gran, no?, d'ara endavant.
Pau, recentment el Museu de Belles Arts de València ha acollit el Showcase, Museus i noves tecnologies. Quin ha sigut el principal objectiu d'aquest encontre i quina és la funció de la Unitat d'Investigació en Economia de la Cultura i el Turisme de la Universitat de València?
Bé, l'origen d'aquest esdeveniment va ser com com moltes vegades, vull dir, molt casual, en el sentit que al voltant d'altres projectes pues, tenim certes reunions informals amb directors de museus i reunions informals en els valencians signifiquen almorzar, algú convida i llavors vas a fer-te el bocata i almenys paga les olives el que fa d'anfitrió, no? I es va plantejar en una conversa informal al voltant de hauríem de veure què s'està fent al voltant de noves tecnologies per als museus i el que va fer la unitat d'investigació és simplement recollir aquest espírit de 5 o 6 pràcticament tots els museus que participen en el patrocini de l'esdeveniment, que estaven allí els directors dels museus o gerents i simplement el que ha fet la unitat d'investigació és canalitzar això i utilitzar paraigües de la universitat per organitzar-lo, però és una iniciativa d'aquest conjunt de museus.
Bé, i en aquesta trobada de què ens parlava Elisa i ens has parlat tu, van participar diferents museus, com el Museu Sant Pius V, el Museu de Belles Arts, o el MUVIM, però també hi van participar empreses capdavanteres en aplicacions tecnològiques, tant en l'àmbit de la nova museologia com en el de la gestió. Dels museus que fins ara han aplicat les noves tecnologies al nostre país, n'hi ha algun que hagi esdevingut un model de referència per als altres?
Nosaltres pensàvem que era important, és dir, no parlar teòricament, i per això la participació de la universitat, és a dir, la participació més acadèmica, tractaven que fora la part més reduïda del showcase. El que volíem era que les empreses mos contaren, això és el que vol dir un showcase, no? Que les empreses conten què és el que poden fer al voltant de les noves tecnologies i què poden fer per als museus. I del que es tractava és que els museus reveren, entre cometes, passivament, mostren-vos vostès què és el que poden fer en l'utilització de les noves tecnologies, tant en l'àmbit museogràfic de com es posar les coses com de gestió de museus, perquè també n'hi ha software o aplicacions que faciliten prou la gestió de gestió administrativa, dels magatzems, etcètera, dels museus. I això és del que es tractava, per això teníem especial interès, dir així, l'especial interès era cridar a les empreses, no? Que contaren què és el que fan o què és el que podrien fer, no? Com ja he comentat abans, la veritat és que no, hi ha que ser moderat en l'aproximació dels museus a les noves tecnologies i així no sé si podríem dir d'algun cas capdavanter, n'hi ha algunes iniciatives i ja he comentat abans que pot ser la referència, podria ser el Museu Arqueològic d'Alacant a nivell de comunitat autònoma.
Vale, estaves parlant abans de les empreses i aquestes van presentar diferents ginys tecnològics i propostes com les visites virtuals o eines usades en l'anomenada web 2.0. De totes aquestes possibilitats ja n'has nomenat alguna. Quines són les que usen els museus en general i en concret els museus valencians? Ens has comentat alguna cosa, quedaria alguna coseta per comentar?
Sí, ahir hi ha una cosa que és dir, especialment parlant de la qüestió de la web 2.0, no? El museu és quasi tot el contrari a la filosofia de la web 2.0. No? El museu és la institució que canonitza, que determina quin és el cànon d'una manera molt des de dalt cap a baix i on no n'hi ha comunicació horitzontal. El que fa és emetre un discurs lineal, moltes vegades, que on se'n comença i on s'acaba, tot museu té pues, especialitzat des de 1900 no sé quants fins al 1999, i això és la línia argumental del museu i es posa les obres, siga belles arts, siga ciència, siga el que siga. Precisament la web 2.0 és el discurs hipertextual, on hi ha una lectura per a cada usuari, on cada usuari s'escapa i torna precisament és el contrari, la filosofia web 2.0 és el contrari al que és la institució museística que tanca, la institució museística tradicional, no? Que tanca els discursos, es comença, els acaba i fa les... precisament la web 2.0 podria ser, la filosofia de la web 2.0 podria ser l'eina o la ferramenta que poguera transformar un poc la filosofia dels museus, s'han d'acostar a aquesta nova manera de que els ciutadans, des que els usuaris s'apropen al coneixement, no? Han de buscar més informació horitzontal, per tant la qüestió de quin paper juguen els usuaris en la pròpia definició del discurs museològic, que això és el que passa a la web 2.0, no? És que un conjunt d'usuaris participa activament i decideix quin és el contingut de les notícies o la jerarquia de les notícies. precisament este podria ser el punt on el museu, si adoptara la filosofia de del web 2.0, podria recuperar certa competitivitat social. El museu ha anat perdent competitivitat social com a institució des de dels anys 70, tot i que es planteja la revolució de la nova museologia, però com a institució ha anat perdent competitivitat social, i és en l'acostament d'aquestes noves tecnologies on podria recuperar part d'aquesta competitivitat social. Els museus, especialment els valencians, utilitzen molt poc. Per exemple, recorde que un dels assistents, el gerent del Museu Sant Pius, diu, sí, què voleu que fa? Quan un dels participants plantejava totes les coses que es poden fer en la web 2.0, en els museus, des d'estar en Facebook, emetre via Twitter els podcasts, etc, 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 les coses que poden... Si jo acabe de fer la pàgina web i encara no l'entenc, la pàgina web convencional i tradicional de programa, horari, exposicions, és anar i pegar un pas més enllà, no? I això encara els museus valencians, jo diria que els museus en general, salvo algunes excepcions, encara estan molt endarrerits. D'això es tractava, no? d'incitar o de motivar cert canvi, certa transformació.
En certa manera, trobo que tu comentaves que la web podia, la filosofia de la web 2.0 podia portar molt al museu, però també a l'inrevés. És a dir, la crítica que sovint es fa a la web 2.0 és que és un àmbit en el qual sembla que tot valga igual que qualsevol altra cosa. És a dir, precisament perquè no hi ha un cànon, no? Tots els discursos acaben quedant al mateix nivell i al final realment no se sap quins són els que realment valen la pena. I el museu hi pot fornir una orientació, no?
Precisament jo crec que és la combinació d'aquests elements. Clar. És a dir, els museus són grans contenedors de continguts legítims. I això ho haurien d'abocar a la xarxa, no? Jo crec que ahí se combinen aquestes dues coses, no? És a dir, aquesta demanda de la pròpia web social d'establir alguns criteris, alguns cànons, i la possibilitat de que el museu, amb aquesta capacitat de generar continguts legitimats i de qualitat, etcètera, que els abocara. Jo crec que el futur va per ahí. El futur va per ahí, en aquesta combinació d'aquestes dues demandes, tant per part de la xarxa com de les institucions museístiques.
Ara, és que es complementen, no un es substitut de l'altre.
Clar, clar. I una complementaritat que pot ser virtuosa, no? Pot generar sinergies ahí.
Sí, sí, correcte. Eixa era un poc la filosofia.
Pau, creus que els museus s'han acollit a les noves tecnologies per tal de potenciar l'accessibilitat, la comunicació i la divulgació d'aquests?
En una mesura molt limitada. En una mesura molt limitada. Ahí n'hi ha també cert problema generacional. Els responsables dels museus, siguin directors, gerents, directors artístics, són d'una generació que no és nativa digitalment. Hi ha moltes coses que no entenen, que no hi ha un problema de cosmovisió, no? de Weltanschauung de la realitat, i fa falta ahir plantejar més, dir com fer la transformació. És molt difícil que encara entenent des de la direcció que això és necessari, com se fa, com s'articula efectivament aquesta transformació. Algú que tenim que contratar tres friquis de l'ordenador en 18 anys perquè facin... No sabem molt bé quin ha de ser el procés, però encara posant voluntat al voltant d'aquesta necessitat de canvi, n'hi ha problemes d'entendre el procés. I s'entén d'una manera molt distinta si eres natiu digital o no, o eres immigrant digital, no? Que seria el cas dels directors del museu, tot i que són gent relativament jove, però en un vot generacional, vull dir, estem parlant de gent de 40 i pico d'anys que encara que poden entendre la necessitat, però és una altra manera de pensar. Els natius digitals pensen d'una altra manera i reflexionen i interactuen d'una altra manera. I està el problema de com implementar això efectivament. No sé tampoc quina seria la solució. Pot ser que en alguns casos sí seria contratar tres friquis i d'estos desordenadors i que a veure que rumien, no? I que coses poden transformar.
De tota manera, els usuaris potencials és la gent jove, no?
Sí, els usuaris potencials són la gent jove en la part pot ser més interactiva, més dinàmica dels processos. Després n'hi ha un altre usuari més passiu que ja està utilitzant internet i que utilitza internet per informar-se d'una manera més convencional, tindre certa informació prèvia, qüestions més pràctiques al voltant de l'horari del restaurant i coses de Xina, però també algunes cosetes relacionades amb els propis continguts del museu. No és el mateix anar a un museu sense tindre cap informació prèvia que la comoditat que el dona accedir a internet i haver vist un vídeo previ, tindre alguna informació sobre els artistes o sobre els objectes o sobre els períodes.
O sigui, planificar-te l'itinerari,
sí, sí,
no?
Sí, i això sí que se fa prou. Això, en l'àmbit, això sí que està una mica estudiat al voltant del... especialment en la planificació del turisme, ho fan menys els residents i més els turistes, és a dir, els turistes culturals, aquells que planifiquen, doncs, vaig a Amsterdam, vaig a veure quina programació n'hi ha allí, o què n'hi ha, que... i això sí que eixa funció sí que s'està complint en la majoria dels museus, però és un primer esglaó, és una aproximació molt limitada a les potencialitats de les noves tecnologies.
De fet, era Javier Zelaya el que va fer la conferència. Doncs vaig estar escoltant i això em va cridar molt l'atenció quan deia que si no estaven presents en internet era com si estiguessin invisibles. Diu, com voleu que hi vagin si no esteu?
Sí, sí, sí,
us heu de fer el càrrec d'això, la gent consulta molt l'internet. I aleshores jo ahir mateix estava mirant el de Dalí i vaig poder fer una visita virtual i estava mirant-ho per dins i per fora. I clar, era el que esteu comentant ara. Et fa goig anar-hi perquè ja has vist prèviament que veuràs en la realitat, no? En la visita allí física i francament et crida l'atenció. Per tant, si els museus valencians en concret no tenen tot això, estan invisibles i tan invisibles. Estem perdent-nos eixa prèvia per poder-nos donar més goig a visitar el museu.
Sí, jo crec que la presència com a pàgina web en internet de més o menys qualitat, això és ja una miqueta com l'anglès, no és un mèrit, és un requisit. És dir, vull dir, no se pot entendre un museu si no té una pàgina web on hi hagi certa informació de qualitat al voltant de les exposicions, de la col·lecció permanent, etc. Però això és un requisit, no és cap mèrit de les institucions.
Bé, Pau, si usarem totes les eines que es tenen a l'abast, es podria arribar a parlar d'un museu virtual que s'inauguraria tallant una cinta virtual?
Pues jo crec que efectivament és un cert risc. És un cert risc. Encara estem embolquers en l'àmbit de les possibilitats de les noves tecnologies i jo penso que al final podríem estar en parlant de productes no complementaris com són fins ara, és a dir, tu ara visites la web per a visitar el museu, sí, sinó arribaran a algun punt que foren substitutius, com jo ho he vist tot amb una qualitat excel·lent, damunt m'acompanyava una música, ho veia en un casc d'aixòs en 3D que me donava la sensació i sentia hasta els olors, en cas de que els perifèrics finalment poguérem oferir este tipus d'informació, pues podríem arribar a un moment en què estiguem parlant de productes substitutius. És a dir, jo no vaig visite el museu virtual, però de tota manera crec que encara que estem prou lluny. Però plantejant-ho a llarg termini, podria ser, podria ser. Jo, per exemple, en una cosa relativament semblant al que estem parlant, jo no vull anar, no vull anar a veure Egipte perquè ho ha vist estupendament en una pel·lícula d'aquestes IMAX que m'acompanyava un Mar Sharif i amb música i pujàvem pel Nil i ja crec que hem de cebrar quan vaig allí físicament perquè
no estarà a l'altura de la pel·lícula.
De fet, això que deies de la qualitat, hi havia, doncs vaig veure una pàgina que hi havia una llicenciada en Belles Arts, no recordo el nom, que feia un estudi de totes les fotografies que hi ha penjades i es queixava un poquet de la baixa qualitat de tots els materials que hi ha. Per tant, deia, com ens poden convidar que fem visites virtuals si de vegades el que mostren no té una qualitat bona? Aleshores haurien de cuidar també això, perquè clar, et conviden i finalment què fas? Vas i ho veus en directe, perquè realment, excepte aquesta pel·lícula de que va ser un
etúpia, no, però això va resolguent-se també, si ara no sé si teniu notícia de la digitalització d'algunes obres del Museu del Prado que ha fet Google.
Sí, deia
això
també,
supera notablement la capacitat d'apreciar l'obra que tu tens en directe, vull dir, és una resolució
que destacava la xicona, va fer l'estudi.
Pues, això, la qüestió de la digitalització també és un procés que va incrementant-se i que efectivament és una de les vies, és a dir, el que estan els museus, el que tenen són coses que cada vegada se poden digitalitzar més, siguen objectes o siguen imatges o qualsevol altra cosa, qualsevol cosa que es pugui digitalitzar, no? I la digitalització de qualitat permet manipulacions dels objectes, de les imatges, dels, que li donen molta riquea a la capacitat de comunicar les característiques dels objectes o de les obres d'art o de les coses que es posen els museus. Ara estem parlant ja, i gent d'ací del poli, de la realitat ampliada. Estem equip de recerca i d'investigació dirigit per Javier Jaén, ací a la Universitat Politècnica, que vamos, estan investigant al voltant de la possibilitat d'afegir informació a partir de còdics que se posen als objectes, i uno posa una pantalla davant de l'objecte i el reconstruïix o aporta informació o... I això té moltíssimes coses.
En un programa de Playdes vam parlar de la realitat ampliada, augmentada, de com funcionava i tot allò.
Sí, teníem una pregunta sobre això. Sí, una d'última hora.
Val, jo de totes maneres la que volia fer, però més o menys jo trobo que ja n'has dit alguns, era els avantatges que ens podien aportar els museus virtuals respecte al tradicional. I si coneixies o que n'hi hagi algun virtual totalment?
Sí, n'hi ha...
O sempre són combinacions?
No, sí, n'hi ha museus, n'hi ha propostes en internet de museus virtuals que s'anomenen a Xina, però realment no són el mateix producte, no són la mateixa organització, institució, amb les mateixes finalitats que un museu real, no? S'anomenen a Xina, però no compleixen realment la funció que compleixen els museus. Algunes experiències n'hi ha i algunes més visitades. Jo crec que això ha passat un poquet de... Va vindre un moment, de fet, jo porto seguint una empreseta que feia en internet, que feia propostes de virtualització dels museus, i al principi feia alguns museus, però al final acaben fent fires, estants de fires virtuals i tal i qual. O sigui, n'hi ha hagut un procés de que això se va posar de moda en un determinat moment, però no acaba de collar perquè les funcions que compleix una i una altra manera de presentar els objectes són distintes. Jo crec que no són, no se fagotitzarà una a una altra, sinó que se plantegen per elements o per realitats completament distintes. Ara, les possibilitats que té la virtualització és que són infinites, clar, és com jugar una miqueta en els dibuixos animats. Els dibuixos animats pues, cauen d'un pis de 10 i no passa res, i s'alça i torna... Tot això amb la virtualització, amb la digitalització, se pot fer, se pot manipular, se pot combinar, se pot... qualsevol cosa la pots fer virtualment, i això físicament naturalment tenim moltes més limitacions, no? I estem parlant des del punt de vista de l'oferta de serveis als usuaris, pues estem parlant 360 dies, 24 hores al dia, etcètera, etcètera, que té moltes avantatges, sense costos de congestió, sense costos de desplaçament, sense costos de... I clar, n'hi ha algunes coses, algun dels serveis que ofereix el museu que sí que podrien ser... bàsicament virtuals, encara que jo crec que continuarà l'edifici, les parets i els taulers i això continuaran existint.
Pau, i quins tipus de tecnologia s'utilitzen en aquests museus virtuals? Eixa tecnologia està íntimament lligada amb els camps d'investigació sobre realitat virtual?
Sí, n'hi ha diverses coses. Una cosa, un àmbit de les tecnologies és la virtualització de les visites, és a dir, que tu puguis fer la visita a través d'internet, que això amb les noves tecnologies d'imatges en 360 graus... estan dixint ja coses relativament còmodes, relativament boniques i que per a l'usuari suposen un valor afegit, no? A la visita. No necessàriament substituís la visita, però sí la complementa prou. Això seria un tipus de tecnologia al voltant de la virtualització de les visites. Un altre tipus de tecnologia està relacionada amb la digitalització dels objectes o de les obres o de les imatges, que això requereix, és a dir, així la innovació tecnològica és menor, és una qüestió més de qualitat i preus. Parlant de qualitat i preus, ara comentar un dels comentaris que feia un dels directors del museu o de l'equip de direcció del Museu del Movim, que diria que, per exemple, per a ells virtualitzar una visita, és a dir, fer en internet la virtualització d'una visita, els costava menys que una pàgina de publicitat al Levante. Mm-hmm. O sigui, que estem parlant de... I això ho tens per a sempre i per a tota la vida. És a dir, quasi ells, de moment, en el Movim, utilitzen la virtualització de les visites simplement com a catàleg. Mm-hmm. O sigui, les tenen enregistrades, la visita virtual, que tu pots reproduir una exposició temporal, tu la virtualitzes i la pots fer d'ací 3 anys i de moment ells l'estan utilitzant com a catàleg.
No ho tenen penjat en la xarxa, sinó que imagine, en un DVD, imaginem, no?
Sí, en el servidor, però això vol dir que d'ací 3 anys podràs fer, eixa visita la podràs fer, tal com abans teníem el catàleg de les exposicions temporals, de les exposicions del 2007, doncs tenien el catàleg, doncs ara tenen el catàleg més... La visita virtual, no?, que tu pots fer. I això, des del punt de vista de la producció, és relativament barat. Mm. Per tant, estem parlant de tres tipus de tecnologia: la virtualització de la visita, la digitalització dels objectes, de les peces, de les imatges, del que siga. Finalment, hi ha un altre tipus de tecnologia que té a veure amb la museologia, que és tota la qüestió de la realitat virtual, és a dir, de la realitat ampliada, és a dir, com carregar, combinar la informació material, els referents materials, amb informació virtual, mm-hmm. i totes les possibles combinacions. Sí. Així serien, jo crec que el ventall de apostes tecnològiques. Després estaria el 3D en sentit estricte, que això, per exemple, Javier Zelaya deia que no s'imagina en el futur que anem en un casc a veure un museu, però que per algunes coses, en un cas de 3D, de realitat virtual, on uno tinga completament, estigui immers no? en la realitat virtual. Però, per exemple, allí se van plantejar algunes propostes i algunes iniciatives que podrien tindrien molt d'èxit. No? Estava un dels col·laboradors del Museu Taurí. Imagineu-se el Museu Taurí ofereix objectes al voltant de la Festa dels Bous i la visita a la plaça de Bous de València. No? Mm-hmm. Pues imagineu-vos en realitat virtual el que seria sentir-se enmig d'una plaça quan ix el bou del Torí. No. L'estaríem parlant...
Jo no vull ni pensar-ho.
Però sense perill.
No, perquè és un bou virtual.
Les possibilitats així en l'àmbit de... Perquè al final... cada vegada més n'hi ha certa traslació, el que demanem ja són no és tant informació, sinó és experiències. I n'hi ha cert procés de traslació des de...
Sensacions.
I així les possibilitats del 3D en sentit estricte, és dir, que tu vigues una cosa a veure-ho en la pantalla de l'ordinador i una altra cosa que tu poses un casc on tingues totes les impressions. Sí. Jo crec que seria emocionant això d'estar en una plaça de bous i veure com ix el bou del Torí a tota virolla, no? I això a un americà d'estos es torna loco i estaria dispost a pagar 300 euros per...
O per a un museu d'història, no? Imaginem el que podia ser sentir-nos de sobte en el centre d'una ciutat romana, no? I veure la vida com passa en aquesta ciutat romana.
Això, n'hi ha una tecnologia que utilitza... Això, el que passa que encara està poc desenvolupada.
Sí, de fet, crec que hi havia un article del País, vaig llegir jo, hi havia alguns itineraris, però estava així...
Sí, això és un investigador suís en Basel... Però l'aparat que has de portar darrere és el que fa és que tu vas caminant per la ciutat i entonces en el cas combines la realitat, és també una qüestió de combinació de realitats, i te passen dos soldats del segle XV, no?, pel costat, però tu estàs veient la realitat, el que fan és clavar-te en la porta del castell i entonces combinar, tu fas la visita combinant realitat i la realitat augmentada, sí, i l'ambient del... Però encara li queda una miqueta per això, per perfeccionar-ho completament.
Sí, però se farà, vull dir, és cosa de temps, no? Qüestió de temps.
Pau, sembla que hi ha museus virtuals que es configuren com a verdaders recursos educatius, proposant activitats didàctiques en línia. Què penses d'aquesta utilització com a entorns d'aprenentatge?
Sí, aquest és un dels temes, no hem parlat d'ell, però jo crec que és un dels temes també fonamentals, és a dir, la qüestió de la comunicació. Fixeu-se que, per exemple, en quasi tots els altres camps culturals hi ha especialitzacions per a col·lectius de xiquets i joves. Hi ha literatura infantil, hi ha literatura adulta, hi ha cinema infantil. Per a museus no n'hi ha museu infantil i museu d'adult. Solen ser els museus que tenen de quan en quan algun programa de didàctica especialitzat o orientat als joves o als infants, no? Així, les possibilitats de educatives, didàctiques de les noves tecnologies són infinites, no? Són infinites. Sol falta, vull dir, en aquests moments ja amb el nivell tecnològic al que estem, les possibilitats són nombrosíssimes i sol falta imaginació per part dels departaments de didàctica o d'educació, que jo crec que ja no haurien de dir-se departaments de didàctica, sinó departaments d'educació, la capacitat de transmetre informació, d'incorporar interactivament als usuaris del museu, en aquest cas als joves infants, pues, és un camp a desenvolupar, que s'està desenvolupant. Hi ha molts museus que així sí, en l'àmbit de projectes educatius al voltant de les noves tecnologies, per exemple, hi ha un projecte del Thyssen, l'Educatissen, que és una certa capacitat de lideratge al voltant de les coses que se poden fer en l'àmbit de la didàctica, l'educació i les noves tecnologies. Ahí sí és un camp immens, no? I a més estem parlant, així sí que estem parlant amb nadius digitals, no? Que entenen perfectament sobre el que estem xafant, no? Perquè a vegades el que som més majors, pues, ho mirem això amb certa suspicàcia, no? Que estan venemos estos, no? Però els joves no tenen cap problema ni cap prejudici al voltant d'allò que se'ls transmet via a partir de les noves tecnologies.
De fet, avui tenim un observador que és un nadiu digital. No diu res, amaga. Moltes gràcies, Pau. Ha estat un plaer tenir-te amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres. Ja sabeu que per a lo que vulgueu.
Moltes gràcies. Gràcies
a vosaltres.
I ara escoltem The Crepitch, un grup que basa la seva música en ritmes de reggae i ska, amb unes pinzellades de folk remarcades per la sonoritat de l'acordió.
No vagis a la mar, encomana les penes, no vagis a la mar, les aigües en van plenes, vora del port. Hi ha una vella taverna, vora del port, hi ha un bar de mala mort. Una bota de ron i una altra d'aiguardent, una bota de ron i molta olor de gent. No siguis sol a veure ni sol a rumiar, no siguis sol a veure que el vent condemnarà a bailar. El primer brindis va pels companys i companyes, el segon anirà pels que els altres companyes. El tercer, l'igació, a la salut dels pobres, no és amb mala intenció deixar el burgès les sobres. La 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 la. Encara el seu engot de vi, beneirem la mare, que a tots ens va parir. La copa que fa cinc, per gran pare Noé, la copa que fa sis, pels diables del cafè. La 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 la.
Serà buit, maleirem l'infern, la copa que fa buit, el clero i el govern. I el got de comiat, el cantarem tot junts, el got de comiat, un requi pels difunts.
Ràdio 102.5.
I després d'escoltar Les Rondes del Vi, una cançó d'allò més festiva on col·laboren amb el grup Xavi Sarrià d'Obrim Pas, Titot d'Ara mateix i Jaume Arnella, de grup de folk, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules giny i museu, que estan directament relacionades amb tot el que ens ha comentat Pau Rausell durant l'entrevista. Escoltem les frases següents.
La Fundació Puncat ha desenvolupat un giny que detecta la llengua en la qual està configurat cada navegador que la visita. Els recorreguts virtuals que proposen alguns museus en internet són ben interessants perquè orienten sobre allò que es podrà veure durant una visita real.
Pel que fa a la paraula giny, en el context de la informàtica es refereix a un programa senzill amb una interfície gràfica d'usuari especialitzada i consultable des de l'escriptori de l'ordinador o des d'una pàgina web que proporciona informació diversa o accés ràpid a determinades funcions d'ús freqüent. Ara bé, hem de recordar que en valencià no s'ha de dir gadget, sinó giny, com hem dit abans. Pel que fa a la paraula museu, ve del llatí museum, i aquest del grec museion, i en l'antiguitat era el lloc consagrat a les muses, divinitats del cant i de la dansa, venerades com a nimfes de les fonts. Modernament es refereix al lloc on se solen guardar i exposar objectes pertanyents al món de l'art, de la ciència o de la tècnica. Ara bé, us volem comentar que l'escriptura de la paraula museu difereix del castellà, ja que en valencià l'escrivim amb la vocal U a la fi de la paraula, en compte de la vocal O. És per això que no hem de dir museu. I ara volem que penseu com es diu en valencià aquesta frase feta. Escoltem-la.
El equipo directivo del museo vale su peso en oro. La gestión que ha llevado a término lo ha convertido en un referente para los museos europeos de su campo.
De segur que la sabeu, però si no és així, us la diem.
L'equip directiu del museu val més or que no pesa. La gestió que ha dut a terme l'ha convertit en un referent per als museus europeus del seu camp.
Aquesta frase, val més or que no pesa, es diu quan una persona vol ponderar com és d'excel·lent alguna altra persona o alguna cosa.
A continuació escoltarem Costo Rico, un grup que fusiona ritmes caribenys i rumbers i que enguany celebra el seu desè aniversari.
Aviat, i com queden més petits, xa, 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 encara tu ets un malo malito. Malo malito, encara ets un malo malito. Malo malito, que la vida no ha pogut canviar. Malo malito, encara ets un malo malito. Malo malito, que la vida no ha pogut canviar.
UPB Ràdio 102.5.
I després d'escoltar Malo Malito, un tema ple de ritme i diversió que ens contagia l'energia festiva de la banda, donem pas a l'apartat de Preguntant es va a Roma. I la pregunta d'avui tracta de l'origen del Museu de Belles Arts de València. Escoltem a continuació el fragment següent, extret de la Viquipèdia.
Moltes gràcies, Elisa. L'origen del Museu de Belles Arts de València està lligat a un dels principals canvis socials i econòmics esdevinguts al nostre país al segle XIX, la desamortització o expropiació i posterior subhasta pública de les propietats de l'Església Catòlica i els ordes religiosos, que ordenà el ministre Juan Álvarez Mendizábal l'any 1836 i que fou una de les més importants eines que va fer servir el nou poder liberal i burgès per mirar de desmuntar l'antic règim feudal. Tres anys més tard, és a dir, l'any 1839, s'obri a la ciutat de València, a l'exconvent ara desamortitzat del Carme, un nou museu que recull obres d'art procedents també de la desamortització de convents, esglésies i monestirs valencians. El 1848, l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, que també disposava d'un fons de pintures i estava ubicada fins llavors a l'edifici de la Universitat, al carrer de la Nau, es trasllada al Convent del Carme i manprèn la gestió dels fons depositats en aquest, amb la qual cosa es crea el germen de l'actual Museu de Belles Arts. El 1913, la gestió del museu passa a mans estatals. El 1946, com a conseqüència dels danys patits per l'edifici de l'antic convent del Carme durant la Guerra Civil, els fons del museu passen a l'edifici de l'antic col·legi de Sant Pius V, construït al segle XVIII i desamortitzat també en temps de Mendizábal, on es troben encara avui. Actualment, el Museu de Belles Arts de València posseix unes 2.000 obres, entre les quals destaca la col·lecció de taules gòtiques dels pintors medievals anomenats primitius valencians, dels segles XIV i XV, que és allò que més renom internacional dona al museu. Amb tot, les seues joies més conegudes són la Mare de Déu de Pinturicchio, que fou el pintor preferit dels Borja, i l'autoretrat de Velázquez. L'any 2007 es va completar la instal·lació al museu de l'esplèndid pati renaixentista del segle XVI, procedent del desaparegut palau de l'ambaixador Vic.
I la pregunta d'aquesta setmana és la següent. El pati de l'ambaixador Vic es va bastir cap al 1520 al palau que Jeroni Vic i Vallterra, ambaixador a Roma de Ferran el Catòlic i de l'emperador Carles, es va fer construir a la ciutat de València. Per edificar-lo, l'ambaixador Vic feu portar marbre d'Itàlia. Podríeu dir-nos concretament des de quina part de la península itàlica es va portar el marbre per a aquest il·lustre pati, considerat avui com un dels primers edificis renaixentistes de la península Ibèrica? Repetim la pregunta, ja que és un poc llarga. El pati de l'ambaixador Vic es va bastir cap al 1520 al palau que Jeroni Vic i Vallterra, ambaixador a Roma, de Ferran el Catòlic i de l'emperador Carles, es va fer construir a la ciutat de València. Per edificar-lo, l'ambaixador Vic feu portar marbre d'Itàlia. Podríeu dir-nos concretament des de quina part de la península itàlica es va portar el marbre per a aquest il·lustre pati, considerat avui com un dels primers edificis renaixentistes de la península Ibèrica? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoprenentatge de Valencià. Apunteu: caf-vera info@updnet.upd.es. caf-vera@updnet.upd.es. I ara passem a resoldre la pregunta de la setmana passada, en què us preguntàvem el nom d'un famós quadre del Museu del Prado, que fins l'any passat s'havia considerat obra de Goya i que probablement el va pintar Ascensi Julià, conegut com el Pescadoret. I la resposta correcta és: el cèlebre quadre del Prado, que avui es considera com a probable obra del valencià Ascensi Julià, s'anomena El Colós o El Gegant, pintat durant la Guerra del Francès i interpretat habitualment com una alegoria d'aquest conflicte bèl·lic. Aquesta setmana, la persona guanyadora és Oriol Bordes Faraig. Oriol, quan pugues, el teu regal t'espera al Centre d'Autoprenentatge de Valencià, situat a l'Àgora del Campus de Vera. Han intervingut
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve. I us recomanem que aprofiteu el cap de setmana per a visitar algun museu, que de segur que en trobareu algun de ben interessant.